Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Benvinguts al Parlem-ne. Avui en el torn del grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ens acompanyen les regidores Mari Carme Martí i Eva de l'Amo. Benvingudes a totes dues.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a parlar de temes d'actualitat municipal, temes relacionats amb l'equip de govern i amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. En tot cas, sí que, com que encara no després de festes encara no havíem tingut cap oportunitat de parlar en el Parlem-ne de les festes, i sí que ho han fet la resta dels partits polítics, sí que m'agradaria preguntar-los per balanç que en fan de la festa de la Candelera, no?
Jo crec que han sigut unes festes molt maques, un pèl curtes, també t'ho he de dir, però amb els temps que corren, des de l'equip de govern vam pensar que seria interessant no fer-les massa llargues. Això no vol dir que ens ho plantegem de deixar-ho per sempre, perquè hi ha hagut gent que es queixa. Jo crec que aquest any s'havia de fer d'aquesta manera i després ja tenim temps l'any que ve de pensar-nos-ho. Tot ha funcionat molt bé, la gent pues, molt contenta, la gent té ganes de festes. I crec que seria millor que ho expliqués tot el regidor de festes. En aquest moment ell no hi pot ser, i que és fora per una altra reunió. Jo crec que des del cantó que els he vist jo m'han agradat molt. Vam tenir la visita de la consellera i dintre de lo que és la Candelera va haver un tema molt important, que va ser per això que va venir la consellera, que va ser el 25è aniversari del començament de l'institut. Jo crec que un poble com la Cala, que fa 25 anys aconseguís un institut, és una cosa per celebrar, i que d'aquí han sortit molts d'estudiants que si haguessin tingut que anar fora potser no haguessin estudiat. A part d'això, doncs, tot molt bé. Jo aquest any no he anat a ballar. Ja es veu que m'he degut fer gran. Això del ball i tot això, que ho expliqui la Eva, que ha sortit més, que és més jove que jo.
En tot cas, sí que vostè destacaria l'aniversari de l'institut, també una mica com a regidora d'ensenyament.
Sí.
També entra dins de les seves responsabilitats, no?
Com a regidora d'ensenyament, és clar, nosaltres ho teníem, a més, preparat, perquè el dia que es va inaugurar l'institut fa 25 anys era l'últim dia de la Candelera. Nosaltres aquest any, com que l'últim dia de la Candelera no va ser festa, perquè vam retallar un dia, i a la consellera tampoc no li anava bé de venir aquest dia, doncs ho vam celebrar el dia dels jubilats. Amb la consellera vam fer tots els actes protocolaris i després la consellera va venir nosaltres a dinar amb els avis. Jo crec que va ser molt interessant perquè la Irene Rigau ara és consellera d'ensenyament, però vull dir, havia sigut en un anterior govern regidora de benestar social, i clar, vull dir, el tema dels avis és una cosa que amb ella pues, ho sent molt, i a més com que el dia que fem el dinar dels avis també venen tots els alumnes que tenim en el centre de discapacitats, doncs ella van a veure tothom i va ser una cosa molt bonica. Això també ens va servir perquè com que l'endemà, que ja no era festa de la Candelera, l'institut ho vam continuar celebrant i va ser... Va venir el Del Pozo, que va ser havia sigut conseller d'ensenyament a l'època dels socialistes. Van fer una xerrada, col·loqui molt i molt interessant, que va agradar molt a tothom, i crec que per mi és una de les coses que he considerat més boniques de tota la Candelera.
I que cal agrair moltíssima gent al llarg d'estos 25 anys, no?
I tant. Tant la gent que hi ha estudiat com els professors i directors que hi han passat. S'ha fet una gran tasca des de l'institut, i des d'aquí pues, un agraïment. Jo també he de reconèixer no només professorat, sinó que tenim unes ampes i hem tingut molt, que fan una gran feina. En el dinar que després van fer uns quants des del Departament d'Ensenyament, els que havien sigut directors durant tots aquests 25 anys, i que va venir el senyor del Pozo, allà se va dir que hi ha molts d'instituts que tenen el problema de les ampes, perquè hi ha moltes ampes que ajuden, però n'hi ha que posen pals a les rodes. Jo crec que des d'aquí felicitar a les ampes que han hagut i a l'actual per la feina que estan fent al costat del professorat i al costat dels alumnes de l'institut.
Regidora de l'AMO.
A mi m'agradaria ressaltar d'aquestes festes de Candelera, a més del que ha dit la Carme, el Dia de la Dona, que va ser una mica diferent dels altres anys, però va haver un acte molt maco, que esperem que sigui, que, bueno, que sigui l'inici d'una llarga història, que va ser el bateig de la Colla Castellera. Que això venia més que res de la sala, no?, de la societat, però bueno, la col·laboració de l'Ajuntament se va poder fer possible el bateig d'esta colla, i bueno, el vam fer coincidir el Dia de la Dona, i la veritat és que va ser un diumenge molt, molt animat, i bueno, la gent va estar molt contenta. També hem de tindre en compte per altres edicions que el Dia de la Dona pues, van haver una part de la població potser que es van veure una mica desplaçats. Ho tindrem en compte per altres anys, i bueno, esperem que tot vagi bé, cada any millorant una mica més.
Clar, unes festes, suposo que els actes tradicionals, però aquest any s'afegia aquesta novetat, no?, que va omplir la plaça, no?
Sí, sí, va ser un èxit, sí, sí.
Per tant, bon balanç de les festes de la Candelera, però tenim altres coses de les que parlar. Per exemple, un dels temes que anem arrossegant en els últims mesos és la residència per a la gent gran i centre de dia, que va ser adjudicada a l'empresa Onada, i que ara estem precisament en el període on aquesta empresa, diguéssim, que ha agafat les regnes de l'equipament, no?, i ha pres aquesta instal·lació amb l'objectiu d'equipar-la i obrir-la, suposo que molt aviat, no?
Sí, nosaltres voldríem que s'obrís demà, però demà no és possible, hi ha molta demanda. Com a regidora que soc de benestar social, la gent que ve a preguntar quan s'obrirà la residència és enorme, molta gent, no només gent del poble. Nosaltres tenim unes grans urbanitzacions que hi han vingut a viure gent que s'ha anat fent gran i que no estan disposats, parlo ja no només de gent del país, sinó de gent estrangera. Aquesta gent, molts han vingut pel clima i perquè aquí es viu bé, que tenim un bon nivell de vida, s'està bé. I, esclar, no estan disposats, ara que s'han fet grans, a tornar als llocs d'origen. Això crec que serà interessant per la residència. Aquesta gent estan molt interessats en que la residència s'obri. El fer-se grans, valdre's per ells sols, amb cases grans com tenen i allunyats del poble, ells ho demanen. Jo crec que això serà una de les coses millors que haurem fet. I mira que fa anys que ho estem arrastrant. La residència... Hi ha només per les 120 places, que jo crec que s'emplenaran, després hi hauran 28 de centre de dia. El centre de dia és interessant per la gent del poble, perquè nosaltres tenim una idiosincràsia que ens agrada tenir la gent gran a casa, és el que hem viscut, i mentre podem, hi ha casos que després, quan no es pot, però mentre es pot, se vol tenir casa. Però, esclar, la gent treballa. Abans les dones estaven a casa, ara cada vegada més la gent treballa. I és interessant el centre de dia, perquè es poden deixar en la residència durant el dia i se recullen a la tarda, quan acabes de treballar, i ells se consideren estar a casa seva i amb la família. Jo crec que la onada ho portarà molt bé. Jo vaig estar molt contenta, estaven quan se van obrir les pliques i hi havia tres empreses. L'onada és la que va fer la... Tot el que van decidir els tècnics era qui portava més bones condicions. Nosaltres havíem visitat la que porten en diferents terres de l'Ebre i també vam quedar molt contents de la manera que es portava, tant pel personal com per com estaven les instal·lacions. I bueno, pues ara esperar, ells ara en el plec de condicions, ells han de posar 1.100.000 euros per posar tot lo de dins, perquè nosaltres hem fet l'edifici. Però, clar, l'edifici ara s'ha de vestir. I jo crec que en un mes, dos mesos, això estarà en marxa. Esperem que així sigui.
Hi ha una part de l'oposició que no veu bé l'adjudicació, donat que els números, que són els que són, sí, i la situació actual econòmica és la que és, són faves comptades i, en tot cas, critiquen el fet de que durant molt de temps aquesta instal·lació hagi de generar un deute que ha d'assumir l'Ajuntament.
Sí, és clar. Jo també entenc el punt de vista de l'oposició, però vull dir, nosaltres teníem que fer aquesta residència perquè és una demanda social, que és gran, sí, però jo crec que de la manera que està muntada i amb les urbanitzacions tan grans que tenim, que perteneixen al poble, això ho emplenarem. Hi ha molta gent que avui dia té els seus avis, o n'hi ha que ells mateixos s'hi han posat, el Perelló. Jo sé de molta d'aquesta gent, estan al Perelló o que estan a Sant Carles, que volen venir aquí. Se tenia que fer gran. Sí que, esclar, l'import net del lloguer que han de pagar l'Ajuntament és gran i, esclar, hi ha d'haver un 47% d'ocupació, però jo crec que això és possible. Ho veurem, el temps ens dirà si tenim raó o no. Jo crec que no ens hem equivocat, que això es tenia que posar en marxa, que es tenia que fer, i les demandes socials s'han d'escoltar. Per això estem en el lloc que estem. El temps dirà si ens hem equivocat o no. Jo crec que no. Jo crec que aquesta residència tindrà un gran èxit, que l'onada la gestionarà tal com l'ha de gestionar i que no serà una càrrega econòmica per l'Ajuntament.
En tot cas, sí que un dels temes en els que s'ha insistit molt des de l'equip de govern no és només ja en la seva vessant social, sinó a la seva vessant de laboral, és a dir, amb l'oportunitat de creació de llocs de treball.
Sí, jo crec que això, el tema aquest que porta formació, ho explicarà millor que jo la Eva.
Sí, bueno, ara en l'adjudicació de la residència s'està portant a terme tot un seguit d'entrevistes per part de l'empresa L'Onada. Cal dir que aquí l'Ajuntament només fa el paper d'intermediari. La gent va al telecentre a portar els currículums. Ja s'ha anat fent molta formació durant aquests últims anys en la previsió de l'obertura de la residència. I l'únic que podem fer des del telecentre, bueno, que és el que s'ha estat fent ja, és traslladar aquests currículums a l'empresa L'Onada, que són els que han de triar i fer la selecció de tot el personal que ells necessiten. Llavors, bueno, s'està fent durant este mes. També tinc constància que és a gent que se'ls ha fet l'entrevista, se'ls ha oferit el fet de fer un curs de formació, més suposo que adaptat a les necessitats de la mateixa empresa, i bueno, estem pendents de segons el nivell de malalts i d'avis que hi hauran a la residència, pues s'aniran ampliant les places de llocs de treball.
Se sap inicialment quanta gent començarà a treballar?
Pues no, encara no se sap, perquè bueno, han de fer la previsió de places que ocuparan i bueno, estan en espera d'això. Suposo que han de tancar molts temes abans de poder agafar un número determinat de persones. Hi haurà un mínim, que serà l'indispensable per a poder obrir, però a partir d'aquí, a mida que aniran omplint les places, pues bueno, hauran d'anar agafant més professionals.
El mateix podríem dir d'una altra de les instal·lacions privades que s'ubica a l'Ametlla de Mar, que és el Mercadona, que pareix que també estava fent les entrevistes, no?, de treball.
Sí, funciona igual, el mateix. A més, és el mateix tema i al mateix temps. S'estan, durant el mes de febrer, van començar a fer-se entrevistes. Han passat moltíssims currículums des del telecentre. Val a dir que s'han han garantit que la major part dels llocs de treball seran de gent del poble i bueno, van estar al febrer, ara estaran tot el mes de març fent la selecció de personal, que han de passar tot un seguit de proves, pues una entrevista grupal, entrevista individual, uns psicotècnics, i bueno, estem aquí per ara. Hi ha gent que ha passat el psicotècnic, que han passat l'entrevista, n'hi ha que ja no ens han tornat a cridar, però bueno, clar, és un procés que ja és totalment aliè al telecentre o a l'Ajuntament. És la mateixa empresa que fa les entrevistes, que per cert se fan al Centre d'Interpretació de la Pesca, i bueno, estem en això. A final de mes, d'este mes de març, sabrà la gent ja que entrarà en un començament.
És important, no?, que, bueno, que es parla entre uns i els altres, que podrien ser una cinquantena aproximadament de llocs de treball d'inici, que, bueno, que de cara a la temporada, no?, hi haurà 40 o 50 famílies que almenys tindran, sí, una oportunitat laboral i un ingrés econòmic que ara no tenen, no?
Sí, i en els temps que corren, haver aconseguit que Mercadona vingués aquí al poble, jo crec que és una cosa molt interessant. Se necessiten llocs de treball, no som dels pobles més desafavorits, però cada vegada la cosa va més malament, o sigui que vull dir, aconseguir que vinguin empreses és molt important. I donar 50 llocs de treball, jo crec que és que el poble es revitalitzarà bastant.
Anem a avançar en altres temes. De moment hem parlat de les festes majors, hem parlat de l'adjudicació de la residència i d'aquestes entrevistes de treball per part de l'Onada i per part del Mercadona. Hi ha un altre dels temes que fa referència el tema de gas natural, també s'ha explicat. L'altre dia vam tenir nosaltres aquí el delegat de la zona sud i també l'alcalde, que van dir que, bueno, que aquesta mateixa setmana ja hi hauria clients que podrien gaudir de la seva, del gas a casa, no?
Jo crec que avui dia tenir el gas natural, amb tot el que ha pujat el petroli que fem servir, els que tenim calefacció central, el que el butano que també ha pujat, tenir un gas net com el gas natural i que ja ha començat a donar servei. Hem patit una temporada perquè, vull dir, ja veieu que el poble està obert a molts de llocs per poder treballar aquesta gent. És veritat que treballen ràpid, però esclar, sempre es molesta una miqueta a veïns, però bueno, tot és per un bé. Jo crec que haver aconseguit que gas natural vingui aquí al poble és important, i que hi haurà molta gent que s'hi connectarà, perquè ara hi ha gent que encara és una miqueta reàcia de dir, ai, vols dir, però quan ho provin i vegin la diferència de preu, segur que hi haurà molta gent que s'hi apuntarà. Hi ha molta gent que ho espera.
Sí, la gent està molt contenta en la iniciativa aquesta del gas natural. Bueno, l'únic inconvenient és el que ha dit la Carme, pues el fet d'obrir tots els carrers del poble, però bueno, la veritat és que una vegada han obert, ho han deixat de forma provisional, ara ja estan acabant de tancar i acabant d'asfaltar, i bé, el resultat és molt òptim i podem estar satisfets. Esperem que la gent s'anime a fer servei d'este gas, i bueno, esperem que vagi molt bé per a tothom.
Aquests dies hem vist files i cues a l'Ajuntament amb gent que es renovava el DNI, no?
Sí, feia molt de temps que no es feia, que es va deixar de renovar el DNI aquí al Ajuntament, però bueno, per converses de l'Andreu Martí, de l'alcalde, han pogut tornar a reemprendre aquestes jornades per no caldre anar fora a Tortosa o a Reus, que molta gent ha d'optar, perquè clar, és una facilitat, no? Saps que t'apuntes a la llista, t'avisen quan han de vindre i no cal ni que, bueno, en una horeta ja ho tens tot enllestit, i bueno, és una gran facilitat, i es tracta d'això, de facilitar a la gent el màxim possible de serveis.
Perquè així no cal anar fora de casa, no?
Clar, sí, sí.
Un altre dels temes que voldríem parlar precisament és un dels temes importants a nivell d'infraestructures, que és el tema del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i el Pla d'Acció Municipal, perquè ja s'ha tancat el plaç i hi ha unes subvencions, per una banda, ja atorgades, i altres, per les quals l'Ajuntament ha demanat un ajut econòmic, no?
Sí. La que tenim otorgada, ja, la que ja és segura, del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, és de la quantitat de 252.700 euros. Hem de destinar-los a manteniment, que preveiem destinar-los al manteniment d'equipaments. Per exemple, el mercat municipal necessita una reforma, que no és una reforma, són unes necessitats bàsiques. Jo encara aquest dematí he estat comprant, i entre l'aigua d'ahir i l'aigua de la setmana passada, pues hi han coses que han petat perquè hi han moltes goteres. Això, aquesta inversió ha d'anar destinada. N'hi ha altres, per exemple, s'ha sol·licitat una xifra de 667.000 euros. Aquests encara estan pendents de resolució. Esperem que pugui-los aconseguir. Si l'aconseguíssim, aquesta inversió, pues la faríem servir per arreglar molts de carrers que hi han malmesos a l'urbanització de les Tres Cales pels aiguats del dia 17 de setembre del 2010, que va ser impressionant. I després també tenim altres carrers i per pavimentar i donar més servei, que és el carrer Bruc, el Prim, la plaça Nova, altres carrers del nucli urbà que no recordo en aquest moment, perquè no és el meu tema, però que també ho necessiten. Veurem després si arribem també al poliesportiu, Galatet, el camp de futbol, tot això ho anirem estudiant a mesura que ho tinguem. Això no se rep tot al mateix temps, sinó que se va rebent per anualitats, o sigui que rebrem a l'any 94.657 euros en 81. Avui dia rebre diners de subvencions, sabeu de la manera que va tot, és difícil, perquè vull dir, el govern està com està, però bueno, nosaltres això ho hem aconseguit i creiem que l'altre que estem treballant també ho aconseguirem. El que necessitem és fer millores al cas urbà i a les urbanitzacions.
Clar, i millores que pareix que van encarades a les primeres necessitats, no? Renovació de xarxes...
Coses que són verdaderament necessàries. Teníem això, però esclar, és que en un ajuntament que tenim tantes coses que depenen de nosaltres, tot el que sigui rebre diners de fora és molt important, perquè a part de tot això que us he dit, tenim també un altre problema, que és el casal d'avis. El casal d'avis, amb l'aigua de la setmana passada, el lloc que està, la teulada que està malament, llevantada que hi havia, se'ns va inundar. Allò semblava, la piscina semblava que la teníem al casal d'avis, i en allà doncs, donem un servei. Hi ha moltes dones que se fan els cursos de l'Alzheimer, també se fan totes les tardes, hi ha gent que va cosir, se donen moltes classes, el bolillo, i a part doncs, la gent gran que pot anar a menjar en un preu reduït, allà es dona un gran servei i allò també i esclar, doncs, vull dir, mirem de treure partides d'un lloc i de l'altre. O sigui que les subvencions mirem de treure-les d'on podem perquè les necessitem.
A més del PUOSC, també hi ha una altra línia de subvenció, que és el PAM, que és el Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, que invertiran en el nostre municipi 380.000 euros aproximadament, que s'hauran de repartir també en 4 anys. De manera que si hi ha una inversió d'uns 95.000 euros anuals. També se destinarà, igual que el PUOSC, al manteniment i reparació de vials, pavimentació, serveis als carrers del poble, i bueno, tot va encarat al mateix, totes les subvencions són per obres de manteniment i de reparació d'imperfectes que puguen sortir als nostres carrers.
Suposo que abans, en altres èpoques on els ingressos pues, eren més importants, hi havia subvencions del PUOSC i del PAM que es destinaven a altres coses, però ara davant les necessitats se dediquen a serveis més bàsics, no?
Sí, ens hem d'aclimatar el que tenim. Avui dia el que necessitem és arreglar carrers i doncs, és el que estem fent. Les subvencions són més minces que en èpoques anteriors i les destinem a les coses que creiem més necessàries.
Anem avançant en els temes. Hem parlat del PUS i del PAM, d'aquests ingressos que han arribat i que esperem que continuïn arribant. Però hi ha temes que sí que estan oberts des de fa mesos i veiem la seva evolució, com és la implantació de la fibra òptica al municipi, bàsicament el casc urbà que fa el seu camí, però que en els darrers mesos s'han fet accions per a fer arribar un servei millor de connexió a internet a les urbanitzacions. Això ja s'ha fet a Roques Dorades i s'han fet els primers passos a Tres Cales, no?
Sí, durant tot aquest mes de febrer s'ha estat treballant instal·lant una torre de telecomunicacions a Tres Cales. Esperem que durant aquest mes de març, que hem entrat ara, ja es podrà donar el servei WiMAX en aquesta urbanització de Tres Cales. Es tenia que fer perquè, vull dir, molta gent hi podia accedir, però no serà mai tan ràpid com la fibra òptica que tenim al poble, però vull dir, tindran un gran avantatge sobre el que tenien fins ara. Nosaltres el que estem treballant és perquè els usuaris tinguin el millor servei possible. Des de l'Ajuntament creiem que avui dia tenir el WiMAX i la fibra òptica ha sigut una de les grans avantatges que tenim aquí al poble i l'hem d'aprofitar. Jo crec que s'està oferint, a partir d'ara pues, se faran visites a tota la gent interessada i la gent podrà apuntar-se i veurà el que necessita més. Hi haurà, crec, també gent que potser primer no es voldrà donar d'alta de bones a primeres, però se li donarà també un temps per poder provar a un preu mòdic perquè vegin si els interessa o no els interessa.
No tindran el servei de 20 megas de pujada i de baixada, 20 megas simètrics, que es diu com al poble, però sí que el servei que s'oferirà millora moltíssim la velocitat que tenen a hores d'ara els usuaris de les urbanitzacions, no només d'internet, sinó també fins i tot de tema telefonia
també.
No?
Sí,
en el tema d'internet, de la connexió a internet a les urbanitzacions és, ara per ara és precari i bastant tercermundista. Tenim moltes queixes de la falta de connexió i inclús que no és que sigui lent, sinó que hi ha punts que no es poden ni connectar segurament. Llavors, clar, este sistema, encara que no sigui, com dius, el mateix sistema que la fibra òptica, ja donarà una velocitat rotundament molt millor que la que tenen, que poden tindre ara els que la tenen.
Ara primer va ser Roques Daurades, ara serà Tres Cales i suposo que el camí arribarà fins a la resta d'urbanitzacions, no?
Esclar, aquest és la nostra intenció és donar servei a tot el poble, i tot el poble vol dir totes les urbanitzacions. Es va començar amb la de Roques Daurades perquè era la que estava més a prop del poble, s'ha continuat amb Tres Cales, després se passarà a Sant Jordi i a Calafat.
Un dels temes a nivell d'infraestructures que s'ha tractat darrerament en l'àmbit municipal ha estat la llum verda a la carretera d'accés sud o carretera de la costa, i que es va aprovar fa molt poques setmanes en una de les darreres sessions plenàries. És una segona fase d'una carretera ja encetada que es va començar a les proximitats de l'escola i de la caserna de la Guàrdia Civil, i que es tracta d'una infraestructura finançada en temes d'emergència i evacuació, no?
Sí, és un projecte molt important pel que fa a la evacuació si hi hagués alguna urgència nuclear, que està encabida al Pla Penta, que aquest pla se va aprovar als anys 90 i fins ara no podrem donar fi al projecte, que seria en aquesta segona fase, que es tractaria d'unir els vials de entre l'Àlia i Santes Creus per a poder donar ja sortida en cas d'emergència.
Llavors és una infraestructura amb un pressupost important que està contemplada en el pressupost municipal i que es tracta de donar continuïtat a la primera fase que ja es va fer fa uns anys, no?
Clar, és que a més aquesta carretera ha de complir una triple funció. D'una banda, ha de fer que tota la zona sud del municipi tingui una via d'evacuació en cas d'un accident nuclear, que mai sigui, però hem d'estar preparats. I a més, vull dir, també s'adona un bon accés a un equipament d'allotjament turístic com és el càmping, i també per arribar en millors condicions a l'hotel. Jo crec que, i pels veïns de la zona, jo crec que, vull dir, és una cosa que es va parar durant molt de temps i que ara tornem a reemprendre i que ara s'ha de posar fil a l'agulla perquè això tiri endavant com més aviat millor. Ja està dintre del pressupost municipal.
Una de les preocupacions que hi havia pel tema del projecte de la carretera d'accés sud era que fóssim curosos en el medi ambient, no? que tingués el mínim impacte possible mediambientalment. Des d'aquest punt de vista, nosaltres, des de la regidoria de medi ambient, hem estat mirant el projecte minuciosament per a que sigui així, que no impliqui un gran impacte i bueno, que compleixi tot lo, tota la normativa medioambiental. I bueno, per ara sembla ser que és tot correcte, ha passat tots els filtres que havia de passar i, bueno, i bàsicament se tractaria de fer la carretera paral·lela a la via, no? En alguns ponts que s'han de salvar per salvar els desnivells i bueno, sobretot el que més preocupa, més que el camí en si, seria la maquinària que s'ha de portar al lloc per a fer l'obra en si. Però bueno, això hem d'anar al tanto i tindre la màxima preocupació per a que pues, no s'afecti a l'entorn que és on es treballarà.
Clar, perquè si no recordem malament, a la sessió plenària va tenir el suport de tots els grups polítics, però Esquerra Republicana es va abstenir precisament com a conseqüència del fet de tenir en compte les afectacions que poguessin tenir sobre, per recordar alguna cosa, la platja de l'Estany Podrit, no?
Sí, sí, era la preocupació des d'Esquerra, però bueno, és la nostra també. I clar, des de Medi Ambient i bueno, l'Ajuntament en general tindrem cura absoluta de mantindre l'accés este bueno, mirant de ser els més curosos possibles per no fer cap agressió a l'entorn. Algo sempre, evidentment, sempre n'hi haurà, perquè si es fa un camí això és inevitable, però el camí en si ja està fet. Llavors, pues, bueno, no és el mateix impacte.
Per altra banda, també es posa solució a un problema de seguretat, perquè en algunes barrancades o torrent, quan han baixat els torrents, i recordem, perquè abans se comentava el tema dels aiguats de l'any 2010, del setembre del 2010, s'han quedat aïllats per la baixada del barranc de Santes Creus, sí. I hi haurà un pont que cruzarà.
S'evitarà aquests possibles problemes dels barrancs, clar.
No deixa de ser una aprovació inicial. Jo crec que Esquerra Republicana, quan hi hagin les aprovacions definitives, s'hi sumaran, però vull dir, potser primer vol vigilar una miqueta com ho fem. Jo crec que quedaran contents perquè la nostra prioritat, com ha dit la regidora, és que es faci tot el més curosament possible.
Més coses, com per exemple, m'agradaria que com a regidora de benestar social em fes una mica de balanç de com va aquest servei que s'ofereix als malalts crònics d'utilitzar l'ambulància del SUM, l'ambulància municipal, que es va anunciar fa uns mesos i que ens consta que ja s'està duent a terme.
Sí, ja fa uns 3 o 4 mesos que estem treballant amb això. El poble de la Cala és un dels pobles afortunats perquè tenim dues ambulàncies. Una ambulància és la que tenen tots els pobles del SEM que posa la Generalitat, i després l'Ajuntament, fent un gran esforç, té una altra ambulància amb gent molt preparada treballant en aquesta ambulància. En aquest moment s'estan fent visites a malalts crònics per part tant de la regidora, de jo mateixa, i amb els treballadors del SUM, i visitem les cases una per una de tots els llistats que ens han passat tant al CAP com les assistentes socials. Un dia a la setmana també ens acompanya l'alcalde a fer les visites, cosa que la gent que està malalta agraeix, que tenir visites. Penseu que hi ha gent que no poden sortir de casa, que viuen en pisos i acompanyats només d'algun familiar i els és impossible. El que estem fent des del SUM és donar un servei a aquestes persones per portar-los al CAP quan hi han d'anar, ara que farà bon temps, per baixar-los que prenguin el sol. Us en diré un dels serveis que sembla que no és important. Per exemple, una senyora malalta, gran, que pel dia de Nadal la família anaven sempre a menjar el tros, i aquest any pues, no hi podien anar-hi perquè aquesta dona no estava en condicions, viuen en un pis. Doncs el SUM se va encarregar el dia de Nadal de portar aquesta senyora amb la família a menjar el tros. Jo crec que aquestes petites coses, que ens semblen petites, són les coses verdaderament importants i que la gent veu que aquest Ajuntament, aquest equip de govern, se preocupa per la gent. I ens hi preocupem perquè els malalts crònics són els que ens necessiten més. Jo des d'aquí el que vull és felicitar els treballadors del SUM, perquè vull dir, jo faig les visites amb ells, veig com treballen i estic molt contenta de que estiguin baix de la meva responsabilitat, perquè us ho ben asseguro, me fan quedar molt bé.
I és un servei que continuarà donant-se?
Clar, clar, això continuarà donant-se. Penseu que nosaltres ara el 112 no activa, perquè esclar, tenen un contracte amb el SEM, una concessió, i avisen el SEM. Però vull dir, a dintre del poble i de les urbanitzacions, és la nostra ambulància la que està treballant i donant aquest servei per portar-los al cap per quan cauen anar-los a ajudar. N'estem fent un gran treball i crec que és una de les coses que actualment la gent agraeix més, perquè hem de fer treballar la imaginació i crec que teníem una ambulància, mai ha estat desaprofitada perquè sempre s'ha aprofitat, però crec que la feina que s'està fent ara és molt i molt important.
Més temes. Dins d'aquesta línia d'ajuda als veïns, pareix que l'Ajuntament vol facilitar el pagament d'alguns impostos, com és el cas de l'IBI, no?
Sí.
O més que facilitar, dona facilitats als veïns,
sí,
o als
facilitar
contribuents.
Per poder fer-se càrrec d'aquest impost. Des de l'Ajuntament som conscients que l'increment de l'IBI que es va portar a terme el primer any, l'any passat, pues suposa una càrrega molt important, i més al temps que estem ara de crisi global. Clar, suposa un increment important i que pagar-lo de cop, pues, evidentment, és una càrrega. El mes que té bé, pues, te deixa el mes mig malament ja, no? Llavors, clar, la nostra opció, volíem mirar a veure quines opcions teníem per poder facilitar el pagament, per poder fer-ho més portador, i vam optar per la forma del fraccionament de l'impost. De manera que es faria a partir de l'agost, se fraccionaria en 5 mensualitats, des de l'agost fins al desembre, i bueno, el requisit indispensable seria domicili als rebuts, i perquè clar, si no seria impossible el control, i és un requisit indispensable. I llavors, pues, el que sí és que si hi hagués alguna mensualitat que el càrrec fos retornat, llavors quedaria sense vigència el fraccionament. Llavors, clar, és molt important fer la sol·licitud per domiciliar el rebut, fer la sol·licitud per fraccionar-ho i complir els pagaments.
Clar, això només ho poden fer els que tenen el pagament domiciliat, perquè els altres tenen un marge fins al novembre,
sí,
no?
Sí,
de plaç, no, en via voluntària, que es diu, no?
Sí, sí, en via voluntària comença a l'agost i finalitza al novembre. Clar, si ho vols fer de cop, evidentment tens tota aquesta opció, però l'altra opció trobo que és molt interessant, perquè almenys no tens la càrrega que durant un mes en concret que te deixa el compte a vegades,
sí,
a zero, no?
Sí, no, i a més que és el mes d'agost, que les famílies se preparen per comprar els llibres i tot el que necessiten els crios a escola, que la despesa és molt gran, perquè durant 8 anys l'Ajuntament ha pogut ajudar les famílies pagant els llibres de text, ara no és el cas, i esclar, vull dir, hem pensat que això era una bona idea de poder ajudar la gent a que ho pagués de manera fraccionada.
No, a mínim es repartís la càrrega i és més fàcil assumir-ho,
sí,
sense fer estralls.
Sí, sí, és el mateix, la despesa és la mateixa, evidentment, però és molt més se porta més bé, clar.
Per tant, a partir d'aquí a poc ja es podrà fer la sol·licitud per preveure aquest pagament fraccionat, que recordem es passa a partir del mes d'agost en cinc fraccionaments. En una de les sessions, de les últimes sessions plenàries, també es va portar un tema d'àmbit més general, però que sí que l'Ajuntament, com ha passat en altres, com el dret a decidir, com el poble català lliure, territori català lliure, suport a mocions relacionades amb la independència, amb la sobirania, es va donar suport a tot el que es debatia al Parlament de Catalunya sobre el decret de sobirania, i amb un suport a nivell local de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, el vot contrari del Partit dels Socialistes i un Partit Popular que va donar llibertat de vot i que ens vam trobar en 2 abstencions per part del Partit Popular.
Sí, nosaltres creiem que era el moment de passar-ho per ple. teníem que donar suport al, al Parlament de Catalunya. No hem sigut l'únic poble que ho hem fet. Al llarg de tot Catalunya s'ha anat fent a molts de pobles i ja sabíem des del primer moment que amb això anàvem de la mà amb Esquerra Republicana, que hi estàvem totalment d'acord, tant Convergència com, com Esquerra. Jo crec que aquí també es va demostrar una cosa que, perquè recordeu que va haver el Partit Socialista, el senyor Antonio Espuny, el regidor Antonio Espuny, que va dir que ell votava que no, però ja no com a representant del partit, del Partit dels Socialistes de Catalunya, sinó a títol personal. Jo crec que això, i que després hi haguessin dos abstencions per part del PP, vol dir que en, va ser un ple una miqueta emotiu amb el tema de la sobirania, i que crec que allà també es va demostrar una miqueta que no es votava només el que els partits deien, sinó el que sentíem tots, perquè vull dir, a mi si hagués estat en un partit que em hagués dit no a la sobirania, jo el que faig és me'n vaig d'aquest partit, crec que hem de lluitar tots perquè el nostre poble tiri endavant, i el moment actual ens demostra que hem d'anar per demanar que el nostre país pugui ser un país lliure, com ho són molts d'altres, per poder tirar més endavant. A part del, del ple, després també va haver una cinquantena de caleros que ens vam concentrar en suport de la declaració de sobirania al, al Parlament davant de l'Ajuntament. Crec que va estar molt bé, la gent pues, es va cantar, emocionats. Tot, ja sé que són granets de sorra, però vull dir, granet a granet, aconseguirem alguna cosa. Crec que és el que hem de fer.
En tot cas, darrerament estan a venir conseqüències per a aquestes poblacions en forma de denúncies i altres temes per part de, dels organismes de l'Estat.
Això ja ho veurem. Ara estem, estem amb els casos aquests. Jo crec que vull dir l'Estat central el que està fent és mirar de fer agafar por una miqueta a tots els pobles catalans perquè frenin una miqueta. Però jo crec que tot el que estan fent avui dia encara ens fa tenir més ganes de continuar demanant un estat propi.
Passem a l'àmbit de la promoció, perquè bueno, aquesta setmana, ai, aquest any Setmana Santa cau aviat, i com sempre, coincidint amb el Diumenge de Rams, amb, la, amb el cap de setmana previ, s'organitza una nova edició de la Fira Alternativa de Productes Naturals i Artesanals. Aprofitant les responsabilitats en medi ambient de la regidora Eva de l'Amo, ho tenim tot ja més o menys en plena organització i preparat, no?
Sí, ja està, bueno, ja està tot tancat, ja ho tenim tot ple, totes les parades cobertes. I bueno, aquest any, després d'uns quants anys, torna a ser la, la regidoria de medi ambient la que organitza la Fira Alternativa. I bueno, hi haurà algun canvi, com ara la relació amb els paradistes la, la porta una empresa externa, més que res per poder gestionar esta relació per el pagament, la reserva de places i tal, una empresa que es dedica a això. I bueno, lo que hi ha un canvi, voldria aclarir alguns dubtes que han sortit a la gent del poble en referència als preus. Aquest any se mantenen exactament els mateixos preus pels paradistes locals, inclús ha hagut un 15% de descompte a aquells que han fet la reserva abans del 31 de gener, tant els locals com els externs, i hem tingut cura de que la pujada de preu per metre lineal de les parades dels comerciants externs pues puja mínimament, no es tracta de fer-los pagar el que no paguen els altres, no? I bueno, la veritat és que la reacció de la gent ha sigut molt bona, estan molt contents, perquè s'ha d'admetre que és una fira que és molt, surt molt a compte als paradistes, perquè el preu del metro lineal està molt, molt, molt adequat. I bueno, des d'aquest aspecte estem molt contents, perquè la gent realment no tenia una mica de por pel fet de la pujada, la possible pujada de preus, que no serà així, no? Després, a part, bueno, volia puntuar també que la l'AMPA aquest any no podrà fer-se càrrec de la parada del menjar que feia ja 8 edicions que estava a la Fira Alternativa per motius de la mateixa organització. Clar, això és una llàstima perquè ja estàvem acostumbrats, no, a tindre la gent i anava a encomanar el dinar i tal, però bueno, suposo que l'any que ve, ara que sabem que ells no poden fer-se càrrec, doncs bueno, hi haurà més altres associacions que potser ens demanaran un lloc. També volia aprofitar per a, ara que parlem de la Fira Alternativa, per agrair la col·laboració que hem tingut de la Eva Llambric i de la botiga La Brújula, perquè col·laboraran en aquests dos dies fent tallers sense cap mena de cost per a l'Ajuntament. I bueno, estem molt il·lusionats per haver aquesta primera edició des del medi ambient que ens surti redó. A més, la colla gegantera el diumenge farà una exhibició.
Colla castellera.
Ai, perdó, la colla castellera farà una exhibició a la plaça Joan Miró i allí també se podrà aprofitar per a tots els que estiguin interessats per anar, per a formar part de la colla o poder fer pinya i poder viure una mica el sentiment de la colla. Se podrà aprofitar per apuntar-se a la colla o per a col·laborar d'alguna manera.
A part, com aquests darrers anys, tindrà lloc una nova edició de la trobada de plaques de cava, no?
Sí, sí, se farà la trobada a la sala. Em sembla que l'any passat no es va poder fer, però aquest any, en principi, si no passa cap contratemps, se tornarà a portar a fer la trobada dins de la sala i així evitar qualsevol contratemps de mal temps o algo similar.
Sí, els alumnes de l'institut, ja sabeu que cada any a la Fira Alternativa venen els numerets, les tires de numerets i rifen un pernil per costejar-se una miqueta el viatge de fi de curs, i aquest any també han demanat a les mares que els hi facin cocs, o sigui que no hi haurà l'AMPA de la llar d'infants venent menjar, però hi haurà altres parades, i que també volia demanar a la gent, doncs, que s'impliqui ajudant una miqueta en aquests alumnes de l'institut.
Molt bé, un cap de setmana que bueno, que s'enganxa a bon temps, és de molta afluència al poble, no?
Sí, la veritat que és molt important, la gent ho esperem molt, perquè són dues jornades festives en molt d'ambient. Bueno, també no hem d'oblidar que també ja serà amenitzat per un grup d'animació, i bueno, esperem que surti a tot redó la voluntat des dels treballadors d'educació, que som uns 4 o 5 tècnics els que s'han reunit per a tirar endavant la Fira Alternativa, i bueno, les ganes estan posades totes.
Més temes de promoció, en aquest cas gastronòmic, donat de que aquesta setmana hem vist com des de l'àrea de turisme s'organitzava un curs de tapes amb l'objectiu de formar i divulgar la cultura de la tapa entre bars i restaurants de la població, no?
Sí, des de la regidoria de turisme s'ha muntat aquest curs de tapes. Els professors que venen de l'Escola d'Hostaleria de Cambrils. Hi ha una gran assistència de tant de bars com de restaurants. La gent està molt il·lusionada. Jo crec que ja és un gran èxit i ho continuarà siguent. Se fan dos dies aquesta setmana, dilluns i dimarts, i a partir de la setmana que ve després se farà el dijous durant 3 setmanes més. Les instal·lacions que es fan servir són les instal·lacions de la cuina de l'escola. A l'escola tenim una cuina preciosa i ara en aquest moment pues, està una miqueta desaprofitada, perquè és clar, mentre es feien allà menjar, mentre hi havia el menjador, pues, se feia servir tota la cuina. Ara, com que el menjar es porta fet, que és un càtering, des que hi ha la jornada compactada, doncs teníem una miqueta parada el que és la cuina. Amb turisme i ensenyament vam anar a parlar amb la direcció del centre, no vam posar cap impediment, clar està, des d'aquí agrair-ho, i doncs, se fan allà tothom molt content perquè tenim totes les instal·lacions per nosaltres, i els professors que venen encantats perquè tenen tot el que necessiten. Un agraïment també des d'aquí al casal d'avis, a la Berta, perquè molts dels materials, cassoles, paelles, espàtules, tot això, doncs, ho aconseguim allà baix, ens ho deixen, no ens ho deixa de les de coses d'ella, que ja no són moltes ni de l'Ajuntament. O sigui que des d'aquí també un agraïment. Jo crec que els restaurants estan molt contents i jo que hi he assistit algun dia, m'ha agradat veure la comunicació que hi havia entre tots els, la gent dels restaurants i dels bars, perquè és clar, normalment com que tothom treballa a la mateixa hora i els mateixos dies, no es troben. I això, aquests cursos fa que es relacionin entre ells i hi ha molt bon ambient. Jo hi he disfrutat. Penso anar-hi tots els dies a veure com treballen aquesta gent.
És una sortida més de l'oferta gastronòmica de la població, a part dels menús habituals que es poden oferir pues, durant les jornades gastronòmiques,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Jo crec que és molt interessant. I la gent s'hi ha apuntat perquè té ganes de fer coses noves. És el que dèiem abans, en època de crisi no et pots quedar parat, has d'anar donant al·licients a la gent. Jo crec que això és un al·licient per ells, per continuar formant-se i també per donar més bon servei als seus clients.
Suposo que ho veurem en alguna de les fires gastronòmiques d'aquest any, no?
Sí, suposo que clar, això és un dels objectius, poder oferir diverses tapes i per això se fa el curs per a poder fer un ventall més ampli de tapes, clar.
Amb l'objectiu, abans d'acabar el tema este, d'implicar tots els sectors, no? És a dir, bars, restaurants, cofradia de pescadors, ajuntament i un producte únic, bo i de qualitat com és el peix, no? Que és molt nostre.
Sí, sí, no es treballa...
S'ha tardat a aconseguir la implicació
sí,
però, de tots els sectors.
Sí, tots els sectors, però de totes maneres, vull dir, jo m'hi he fixat que se treballa quasi bé sempre el peix, però també tenen altres coses, perquè vull dir, barrejar coses és a la cuina, està a l'ordre del dia, i crec que és molt interessant, perquè fan servir doncs, la llangonissa amb coses de peix, i tot això doncs, dona al·licients nous i ganes de tastar. Jo crec que és molt important que la gent continuï formant-se i que no tinguem restaurants que tots donin el mateix i que no tinguin imaginació per donar coses diferents. Jo crec que ara es porta un camí que ens durà a una millor qualitat. La gent té ganes de fer-ho i des de turisme s'està treballant molt aquest tema de la gastronomia.
Més coses, des de turisme també feia de mitjancer la setmana passada i s'avançava a unes jornades de formació del sector pesquer i feia de mitjancer en el que en diuen la nova normativa o el decret pescaturisme, que vol donar un valor afegit a la feina dels pescadors, és a dir, i es proposava com a mitjancer pel sector turístic i pel sector pesquer a l'hora de debatre les possibilitats d'aquesta nova activitat, no?
Sí, va ser bueno, un debat molt interessant que es va fer divendres passat. Va constar de tres ponències. Un dels encarregats va ser Alfons Bertran, que és professor de l'Escola de Capacitació Nautocopesquera. També va ser una ponència la que va fer el Frederic Valls, director de l'escola, i per últim lloc va exposar el director del Museu de la Pesca de Palamós, Miquel Martí. A més de les tres ponències, després se va fer un torn de paraula i de preguntes a tots els que estaven allí representats, que eren pues, empreses turístiques, estacions nàutiques, representants de les cofradies de pescadors, des de Torredembarra fins al nostre, des de també van vindre tècnics de Sant Carlos, bueno, tot una representació de tot el ventall des del món turístic i des del món pesquer. Va ser molt interessant i bueno, jo trobo que és una idea molt bona, hem d'obrir una mica el ventall de les possibilitats i sent que estem en un temps que la pesca també com moltíssimes coses no va gens bé, doncs és la manera de diversificar l'activitat i se tractaria d'això, de poder alternar la pesca amb el turisme. I durant els dies de feina de la pesca normal, tradicional, sortir a la mar, i els dies, per exemple, dissabtes i diumenges o l'època de veda, pues poder aprofitar els recursos de les barques per poder oferir aquestes activitats al turisme. Després hem de pensar que el turista cada vegada més té ganes de fer coses que no siguen típiques de turista, d'anar a la platja a prendre el sol. També volen viure el que la gent viu, no? El lloc on vas, la manera de realment veure el poble o la zona que estàs visitant és participar de la seva feina i això pot ser un atractiu molt interessant per al turisme que mos visita al nostre municipi.
Clar, tot i no tenir competències en temes pesquers, l'Ajuntament el que fa és posar d'acord, més que posar d'acord, ajuntar per debatre dos sectors que mos afecten, jo crec que són els que més mos afecten, no? Turisme i pesca.
Turisme i pesca. Això és aquest tema ja fa molts d'anys que es mira de tirar endavant. Quan estàvem fent la cofradia vella, es feia els porxos, el centre d'interpretació de la pesca, ja vam tenir aquí una visita, perquè nosaltres abans l'havíem fet a l'Escala i a Palamós, i després vam venir aquí. Una de les persones que es va moure més va ser Frederic Valls, en aquell moment ja era director de l'àrea reglada de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, i nosaltres com a ajuntament hi hem anat diverses persones a totes aquestes trobades. Una de les persones que també estava era el Miquel Martí, el director del Museu Marítim de Palamós, i sempre s'havia posat a sobre de la taula i una demanda aquí dels armadors, sobretot d'armadors de Barcelona, que tenen barques i que el que volien era que a poder-los aprofitar les barques no només per anar a pescar, sinó per portar turistes. I això fins ara no era possible. Ara veurem si a partir d'aquest moment hi ha una possibilitat de fer-ho. Seria una manera d'impulsar més i la pesca, perquè de la manera que està no toquen gaires diners, la veritat, i seria una manera pues, de que acabessin d'arrodonir el sou que tenen. I pel turista seria una cosa més que els hi agradaria de fer.
Molt bé, alguna cosa més, regidores, a afegir a l'actualitat municipal?
No, crec que hem parlat una miqueta de tot. Ja estaria bé que ho deixéssim aquí.
Pues moltíssimes gràcies per vindre i hasta la pròxima ocasió. Moltes gràcies a la regidora Eva de l'Amo i també a la regidora Mari Carme Martí. Moltes gràcies. Adéu-siau.
A tu, bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.